L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Cada dia passem revista, cada dia comprovem el batec informatiu de les Terres de l'Ebre des d'aquesta ràdio de proximitat que vostè està escoltant en aquests moments. Aquesta ràdio de proximitat que el primer minut d'aquest informatiu dedica cada dia a saludar-los, a agrair-los que hagin escollit aquesta emissora i a recordar-los-hi que aquest informatiu s'emet des de les 6 emissores que estan unides a EMUTE, les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Un informatiu que, a més, avui es correspon ja a l'edició de cap de setmana, és divendres, 25 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu avui l'obrim amb un tema que pensem que és d'interès per a tot el territori i fa referència a les declaracions del president de la Cambra de Comerç reclamant un consorci del transport per a les Terres de l'Ebre i lamentant la no assistència el proper dilluns en aquesta assemblea que ha convocat la Cambra per tal doncs, de mirar, de trobar solucions per al problema en la millora dels serveis de comunicació que té el territori. El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, feia ahir dijous una crida als sectors socioeconòmics de les Terres de l'Ebre perquè s'impliquen en la reivindicació del territori per aconseguir una millora del servei ferroviari i també de les comunicacions. Mora va aprofitar una entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, d'on hem extret el tall de veu, per lamentar la decisió dels sindicats UGT, Comissions Obreres i USOC, que dimecres, recordem, anunciaven que no assistirien a la reunió que ha convocat la Cambra de Comerç de Tortosa per al dilluns 28 de gener. Mora va fer notar que les reclamacions que han fet públiques els tres sindicats majoritaris són, curiosament, pràcticament idèntiques a les que figuren en l'últim manifest aprovat pel Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Tortosa. Escoltem Mora.
Jo les respecto moltíssim, que cada un és molt lliure d'assistir o no assistir a tot tipus de reunions i ells tenen els seus motius, no? També vull dir que la Cambra no vol liderar res, en absolut. Nosaltres no estem aquí per liderar cap iniciativa, ni des del món edic serà la pròpia societat civil. I llavors també em sobta una mica perquè de totes les declaracions que he sentit a la roda de premsa doncs és exactament una fotocòpia del document elaborat per la Cambra de Comerç. O sigui, per una part no entenc que es volen desmarcar totalment i l'altra llegint el manifest i reclamen la millora dels trens regionals, reclamen que pare l'euro més, reclamen l'integració tarifària, que són totes les coses que basa el document de la Cambra de Comerç.
En la mateixa entrevista, Mora va voler remarcar insistentment que la Cambra de Tortosa no té cap afany de lideratge, sinó que ofereix les seues instal·lacions als sectors socials i econòmics per consensuar una posició unitària i decidir les accions que cal emprendre.
I jo també vull dir una cosa, que la Cambra no vol liderar ni de cap manera aquest moviment. La Cambra l'únic que fa és posar a disposició de la gent de les Terres de l'Ebre les instal·lacions i dels mitjans de la Cambra per a que això sigui una realitat. I l'únic que volem és que fem una convocatòria, no liderem cap actuació, no tenim cap afany de lideratge ni molt menys.
Segons Mora, l'objectiu de la Cambra de Comerç de Tortosa és senzillament que els ciutadans i les empreses de les Terres de l'Ebre tinguin els mateixos serveis que la resta de catalans, ja que també paguen els mateixos impostos. Per començar a resoldre aquest dèficit històric, la Cambra de Comerç de Tortosa va aprofitar la visita del conseller de Territori i Sostenibilitat divendres passat per reclamar a Santi Vila l'aturada de 7 convois dels trens Euromet que tots els dies passen per l'estació de l'Aldea, a més de la renovació dels trens que donen servei a la línia de regionals Tortosa-Tarragona-Barcelona.
Informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I una altra informació a la que donem prioritat perquè pensem que és d'interès, encara que des d'una altra perspectiva, per a bona part de la gent de les Terres de l'Ebre, fa referència als taurins, que diuen que les denúncies dels animalistes són positives per als seus interessos. Ho han fet públic després de conèixer que el Departament d'Agricultura hagi resolt a favor de les ramaderies d'Alfara que oferien festes amb bous a turistes russos. En una nota de premsa enviada als mitjans per l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, lamenten i diuen que estan estan ja cansats de tenir que aguantar aquest constant maltracte cap a la festa, amb titulars com els animalistes obren novament la guerra amb denúncies sobre les festes tradicionals amb bous al nostre territori. Per això, l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre anuncia públicament que, pel que fa a l'apartat de denúncies interposades als organitzadors d'actes amb bous i de les que en tinguin constància, són totalment positives per als interessos favorables a la festa, perquè novament s'ha pogut demostrar que les denúncies que els anomenats animalistes han interposat contra els espectacles taurins a les Terres de l'Ebre no tenen cap fonament i que en totes i cadascuna els organitzadors han aportat suficients proves per justificar les seves actuacions en contra dels interessos dels propis denunciants, és a dir, les plataformes animalistes. L'agrupació lamenta, d'altra banda, que els contraris a la festa es posin també amb la feina i treball de les ramaderies de la població d'Alfara de Carles, alegant que s'hi feien activitats il·legals i que incomplien la resolució del Parlament de Catalunya amb la prohibició d'espectacles relacionats amb les corrides de bous al nostre país. Doncs bé, el Departament d'Agricultura ha resolt favorablement els interessos de les ramaderies i, per tant, podran continuar realitzant les activitats normals com venien fent fins ara, unes activitats del tot legals, com ho demostra la resolució, diuen els taurins. L'entitat també creu que un any més, tot i els constants atacs d'aquestes plataformes, han tornat a guanyar la partida perquè, mentre es continuen fent les coses bé, amb unió i amb veritat per davant, es podran fer callar les boques dels detractors de la festa taurina i de les nostres festes, confiant que algun dia les mentides i calúmnies que utilitzen siguin penalitzades. D'altra banda, com diem, els espectacles taurins que mostren als turistes l'art del toreig sense mort de l'animal es podran tornar a celebrar al Fara de Carles aquesta propera temporada, com ben bé doncs, informaven i se n'alegraven des de l'agrupació de penyes taurines, perquè els serveis territorials d'agricultura de les Terres de l'Ebre efectivament han donat l'aval a aquesta activitat i han arxivat inicialment la denúncia presentada per la Comissió de Protecció d'Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona i la Fundació Franz Weber, les quals els consideraven que l'activitat incomplia la normativa catalana que prohibeix les corrides i l'ús d'animals en espectacles. Segons van detallar ahir al Diari de Tarragona, fonts de la Conselleria, l'aval és provisional, ja que els denunciants han presentat ara un recurs d'alçada i s'està pendent de resoldre les al·legacions aportades. Amb tot, des del municipi d'Alfara de Carles i les ramaderies de bous en braus, on tenen lloc aquests espectacles, se celebra la resolució del govern català. Segons afirmava Josep Mas, alcalde de la població d'Alfara de Carles, situada al massís dels Ports, aquesta activitat ha comportat una font de riquesa i de treball per al municipi, un fet molt important tenint en compte l'actual crisi econòmica, però els beneficis no es limiten al Fara, sinó que arriben a tot el territori, afegia l'alcalde d'Alfara. Les dues explotacions de bous, braus, Alfara, les d'Àngel Mur i les de Rogelio Martí, confien tornar a acollir enguany aquests espectacles. Encara hem de negociar amb les empreses turístiques, però els resultats de l'any passat van ser molt satisfactoris i els visitants s'ho van passar molt bé, afirmava un dels ramaders, Mur. L'any passat l'activitat es va dur a terme entre els mesos de maig i octubre i va portar als ports a milers de turistes russos. Tal i com s'explicava, l'oferta passava per una jornada campestre, típica a l'Espanyol, amb dinar de paella, ball flamenc i demostració de com és una corrida de toros, però sense causa danys ni mort al bou. Per Amur, l'aval de la Generalitat deixa constància que les ramaderies compleixen amb la normativa tant pel que fa a la sanitat animal com l'activitat pròpia d'una explotació de bous braus. I és que, segons defensaven els ramaders i els aficionats taurins ebrencs, els espectacles que s'ofereixen per a turistes no fan res més que reproduir les tientes que es duen a terme regularment en aquestes explotacions com a part fonamental de la seva activitat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I el recorregut per les diferents emissores municipals associades a EMUTE comença avui a Amposta, perquè des de la capital del Montsià ens arriba aquest titular. L'Ajuntament d'Amposta sancionarà amb entre 100 i 300 euros el consum d'alcohol al carrer. D'altra banda, el consistori també demana als locals, sobretot als d'oci nocturn de la ciutat, que compleixin els horaris, també que compleixin l'aforament i que instal·len limitadors de so. Ho explica amb aquesta crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és. Efectivament, l'Ajuntament d'Amposta tracta amb els propietaris dels locals d'oci nocturn la manera de minimitzar les molèsties als veïns. Així, almenys, ho van fer el tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer, i el regidor de Governació, Josep Garriga, que es van reunir el passat dimecres al migdia amb els propietaris dels locals d'oci nocturn de la ciutat per tractar la normativa que els afecta en el funcionament dels seus locals, en especial la importància de complir els horaris horaris de tancament i amb l'aforament permès a cada local i de tenir instal·lats limitadors de so amb enregistrador. D'altra banda, també se'ls ha informat que de la propera aprovació de l'ordenança sobre el consum de begudes alcohòliques al carrer que prohibeix aquesta pràctica. En aquest sentit, des de l'Ajuntament d'Amposta s'ha establert també el compromís d'engegar properament una campanya de sensibilització tant cap al públic dels locals com als veïns sobre el soroll al carrer. De fet, l'Ajuntament d'Amposta podria sancionar amb entre 100 i 300 euros el consum de l'alcohol al carrer. Així, almenys, s'aprovarà en el proper ple que celebrarà dilluns l'Ajuntament de la ciutat. Tal com va explicar la primera tinent d'alcalde Isabel Ferrer, aquesta nova ordenança, que es preveu que s'aprovi, com dèiem, el proper dilluns, no té una voluntat recaptatòria, ja que les multes econòmiques que s'imposaran als que infringeixen la normativa es podran compensar assistint a cursos de sensibilització. Cal dir també que en aquesta línia el consistori ha insistit als propietaris dels locals de la necessitat de complir amb totes aquelles normatives que siguin necessàries i que preveu la llei per tal d'evitar les molèsties als veïns. Així doncs, el proper dilluns en el ple s'aprovarà aquesta ordenança sobre consum de begudes alcohòliques al carrer que prohibeix especialment el fenomen del botellón.
Després tornarem a Amposta. Ara, de moment, seguint aquesta roda informativa per les emissores de Mutenem a l'Ametlla de Mar, perquè estan a punt de començar les festes de la Candelera. El titular que tenim avui des de l'Ametlla de Mar, preus ajustats a totes les butxaques per a les festes de la Candelera 2013. Des del consistori Calero, i concretament des de la regidoria de festes, s'ha mirat d'ajustar els preus al màxim. En alguns casos no s'ha tocat ni el preu respecte al que es feia pagar l'any passat. Ho explica Olga Tomàs, des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio.
Aquest dijous a la sala de la Societat va tenir lloc el sorteig dels palcos, que enguany costen 30 euros. Un sorteig que senyala l'arribada de les festes de la Candelera. A més, a partir d'aquest divendres 25 de gener i el 28, 29, 30 i 31 es podran adquirir els abonaments, les entrades del teatre i els tiquets dels dinars de festes a les oficines de recaptació de l'Ajuntament. En el cas del teatre, com és habitual, també es podran comprar les entrades per 5 euros a la guixeta de la sala de la Societat abans de la funció. Recordem que l'obra No et vesteixis per sopar la representarà el grup escènic de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa dissabte a les 10:30 i diumenge a les 7. Pel que fa a la resta de preus, des del consistori Calero i concretament des de la regidoria de festes, s'ha mirat d'ajustar-los al màxim i en alguns casos no s'han tocat respecte a l'any passat. Els abonaments per a totes les festes costaran 20 euros. L'entrada individual al ball costa 15 euros. En cas que s'adquireixi només per a la discoteca mòbil, el preu és de 5 euros. Pel que fa als dinars populars, en el cas dels avis empadronats a la Cala, el cost és de 10 euros i els no empadronats hauran d'abonar 25 euros. Pel que fa al dia de la dona, el tiquet del dinar és de 20 euros. Per tant, s'ha reduït respecte a l'any passat. Albert Medrano és el regidor de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Que creiem que en els moments que estem havíem de filar prim el menjar i anar a ajustar al màxim. Nosaltres, amb el que és el menjar, no hem de guanyar diners. No és el nostre negoci. El nostre negoci no és traure beneficis de Candelera. L'únic que intentem és justificar els gastos i que sobrecargui el mínim possible les arques de l'Ajuntament i, òbviament, el poble que és qui ho acaba de pagar, no?
Les festes de la Candelera tenen com a preludi els actes d'aquest cap de setmana. De fet, aquest divendres 25 de gener, a les 5 de la tarda, hi ha l'Olimpíada al Pavelló Poliesportiu Galetet. Dissabte continuen els actes amb el Campionat Comarcal de Natació, la final Copa Candelera de Futbol Sala, el lliurament de premis del 13è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre i l'obra de teatre. Per al diumenge també hi ha actes programats, la Cercavila, el concert de la banda de la Cala, el festival esportiu i l'obra de teatre són els actes que s'han preparat.
Gràcies. Des de l'Ametlla de Mar passem a Deltebre, perquè també des d'aquest municipi, des de la nostra emissora, des de Ràdio Delta, avui ens parlen d'un dels esdeveniments importants dintre del calendari de festes d'aquest municipi, concretament el que tindrà lloc a partir del proper 17 de març, quan començarà, quan tindrà lloc la primera de les representacions de la Passió de la Cava, que torna enguany, per cert, amb més representacions, una passió que es representa de forma intermitent des de l'any 1956 i de la que ens en parla Lluïsa Bertomeu.
L'associació La Passió de la Cava es troba immersa en la preparació de les representacions d'aquest 2013. L'obra, que relata els fets històrics de la vida, passió i mort de Jesucrist, es portarà a escena quatre cops, un dels quals serà a l'aire lliure el Divendres Sant. Basada en el text castellà de La Divina Tragèdia de José Julio Martínez i adaptada al català col·loquial per Josep Marín, La Passió de la Cava es porta representant des del 1956 al Saló Parroquial i des de fa dos anys inclou una escenificació a l'aire lliure. La Passió de la Cava consta de 27 quadres repartits en dues parts i d'un total de 91 personatges, als quals donen vida 80 actors. A l'acte de presentació del cartell Vídeo i Publicitat Promocional, el director i president de l'Associació de la Passió de la Cava destacava entre les novetats l'augment de representacions. Domingo Bertomeu.
Una de les novetats d'enguany és que fem més representacions que potser altres anys i també doncs, convenim portant unes quantes temporades, uns quants anys de la representació al carrer. Enguany ho hem centrat més en el que és el Divendres Sant i només representarem el que és el quadre explícit que representa el Divendres Sant, no? Com és des de la carrer de l'Amargura, crucifixió, agonia i mort, i després ja faríem el descendiment, i juntament en la litúrgia de la parròquia, com és la processó, seguirem en la processó de l'enterrament.
Per al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre, la Passió és un dels esdeveniments culturals més importants del municipi. Joan Alginet.
L'Ajuntament de Deltebre és conscient que la Passió representa un esdeveniment cultural d'una importància molt gran per al municipi. És un esdeveniment que es fa des de fa més de 50 anys, quan fa 50 anys enrere un grup d'homes i dones vinculats a la parròquia Sant Miquel de la Cava van iniciar una representació vinculada a la religió, però òbviament vinculada també a la cultura local. Segurament que pocs se pensaven que hagués tingut la trajectòria que ha tingut i sens dubte crec que és un èxit i per tant molta sort i molts èxits a la Passió i a tota la Junta, que han entrat en ganes sobretot d'obrir la Passió també al poble, que d'això es tracta, i suposo que tot els anirà molt bé perquè tenen moltes ganes i tindran el nostre suport.
Les representacions de la Passió de la Cava enguany tindran lloc els dies 17 de març, 23 de març i 6 d'abril dins el Saló Parroquial Sant Miquel i també el divendres 29 de març, Divendres Sant, a les 8 de la tarda al carrer Major.
I des de Deltebre tornem una altra vegada a Amposta, tal i com ja advertia fa uns minuts, perquè Manel Ramon ens ha preparat una altra crònica, en este cas per parlar-nos dels centenars de cavalls i carros que s'espera participen aquest proper diumenge en els tres tombs del Dia de Sant Antoni a Ampostí, a més d'altres activitats culturals que es preveuen per a dissabte i diumenge a la capital del Montsià. Manel Ramon, de nou, Amposta Ràdio.
Aquest diumenge es celebra la festa de Sant Antoni a la ciutat d'Amposta, una festa que començarà a les 10 del matí amb el recorregut dels tres tombs per a continuar després la missa a les 11:30 i la benedicció dels animals a l'església del Sagrat Cor. Una festivitat de Sant Antoni en la que participen diferents associacions, com per exemple els Amics de Cavalls d'Amposta o també l'Associació d'Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara. Ho explicava la regidora de Festes i també de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panicello.
Qui col·labora majoritàriament l'Associació dels Amics dels Cavalls i com tu bé dius, pues, veixen els de Santa Bàrbara que la setmana passada pobres van tindre la mala pata de tindre aquell vent i es va tindre que anul·lar. Estan a l'espera de poder-ho fer un altre cap de setmana, si més no, però ells sí que baixaran aquest dissabte, aquest diumenge aquí baix i com te dia pues, ho fan l'Associació dels Amics dels Cavalls d'Amposta i els de Santa Bàrbara, pràcticament són ells que ho fan.
Cal recordar que també hi haurà altres activitats aquest cap de setmana, com per exemple demà dissabte, que se celebra la 12a edició d'Amposta de Banda a Banda, organitzada per la Lira Ampostina i que enceta en aquesta ocasió la Unió Musical de Tarragona. I també el diumenge, a partir de les 6:30 de la tarda, hi haurà el 7è aplec de corals de les Terres de l'Ebre, organitzat per la Societat Musical de la Unió Filarmònica.
Parlem ara de Santa Bàrbara. També aquest municipi té propostes per a aquest cap de setmana. Més concretament per avui mateix, perquè Santa Bàrbara per la Independència organitza una xerrada sobre la història de Catalunya. Dintre del programa d'activitats i xerrades organitzades per l'entitat Santa Bàrbara per la Independència, branca planera de l'Assemblea Nacional Catalana, aquest divendres tindrà lloc la segona de les xerrades que organitzen per explicar, amb raons objectives, el per què cal una Catalunya independent. Isabel Quadrat, responsable primera de l'entitat, recordava a la plana ràdio que la primera de les xerrades va versar sobre els raonaments econòmics. Ara les raons que es donaran seran les històriques i l'encarregat de dur a terme aquesta conferència serà llicenciat i historiador local Joan Carles Lleixà. Escoltem Isabel Quadrat.
És la segona de les que fem. La primera mos va donar raons econòmiques, sobretot. Va ser interessantíssima. Va vindre una persona de fora i bé, jo crec que per totes les persones que hi van estar, estaran d'acord en que va ser molt aclaridora. Ara ne tenim una de més casolana, una xerrada feta per una persona de Santa Bàrbara, que a més un historiador, que a més és professor de l'Institut, Joan Carles Lleixà, que ens donarà les raons històriques per una Catalunya independent. Per què? Ja vam comentar l'altra vegada que del que es tractava era de posar llum, o sigui, hem arribat tantíssima informació enverinada que és molt fàcil que molta gent s'hagi emborratxat una mica, en el pitjor sentit de la paraula, per aquesta informació enverinada, i el que volem és donar llum.
La xerrada, que tindrà lloc a les 7:30 de la tarda a la Biblioteca de Santa Bàrbara i avui divendres, s'ha titulat Raons històriques per una Catalunya independent, tot i que Joan Carles Lleixà afegia que ell l'ha subtitulat Breu història de Catalunya i es basarà en una sèrie de realitats històriques de les que a molts no agraden, però que demostren sense embuts els orígens propis de Catalunya com a país i les dificultats que sempre ens han posat els interessats en negar-ho. Dia Lleixà, aquí escoltem.
Sí, jo la subtitularia dient també que, per exemple, aquesta és una breu història de Catalunya, perquè és molt breu, però és una mica la història que a molts no agrada. A qui no agrada, doncs ja us ho podeu imaginar. Sí, en realitat aquesta xerrada el que pretén és això, demostrar que els catalans tenim uns orígens propis i no depenem de ningú, ni hem anat de la mà de molta gent, com diuen, que fa 3.000 anys que anem junts de la mà. Això no és veritat. I en la meva xerrada pues, el que intento és demostrar aquests fets. Nosaltres tenim una antiguitat ja quan els territoris catalans estaven ja poblats fa 200.000 anys i, lògicament, els altres territoris de la península també, això no ho dubto. Però nosaltres vam fer la nostra pròpia evolució i hem arribat fins on hem arribat. I si no hem arribat més ha estat perquè militarment ens ho han impedit.
I això també volia destacar el tarannà pactista que sempre ha tingut el poble català enfront l'absolutisme borbònic, l'antiguitat de les Corts Catalanes o la marca hispànica, que seria el primer referent de la Catalunya europeista. Aquests, entre altres, molts arguments que exposarà la xerrada són els que justifiquen l'aspiració sobiranista catalana, concluïa l'historiador. I això subscrivia també la impressió de que Catalunya està vivint un dels moments més rellevants i transcendents de la història recent del país en el que ens juguem el futur com a tal i per això cal aclarir dia tots els dubtes que hi pugui haver sobre els raonaments que porten a demanar que ens proclamem un estat independent. A part d'això, també recomanar des de Santa Bàrbara que el Banc de Sang i Teixits espera rebre avui un mínim de 55 donacions en la seva estada al nostre municipi. La tècnic de promoció Banc de Sang i Teixits Terres de l'Ebre ens informava que estan preparats per a realitzar un altre cop una campanya de donació de sang a Santa Bàrbara. Serà avui divendres, dia 25 de gener, al centre d'assistència primària del nostre poble, a partir de les 5 de la tarda i fins les 9 de la nit. El banc recorda que aquestes donacions de sang poden salvar vides, fins i tot pot ser la nostra en cas de necessitar-ho. Per això demana a tota la població que s'anime a participar en aquest acte solidari i ens proposa un repte, el d'aconseguir un mínim de 55 donacions a aquesta campanya que, recordem, tindrà lloc avui al Centre de Salut de Santa Bàrbara entre les 5 i les 9 de la tarda. Recordem també que la campanya de donació de sang està oberta tant a la gent del poble com a la dels pobles que tenen com a referència el Centre d'Assistència Primària Santa Bàrbara.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La demarcació de Tarragona tanca el 2012 amb una taxa d'atur que supera el 25,5%, la més alta de Catalunya. L'atur ha augmentat de 4.900 persones durant el darrer trimestre del 2012 a les comarques de Tarragona, incloses les de les Terres de l'Ebre, deixant la taxa d'atur en el 25,53%, la més alta del conjunt de Catalunya. Així, segons l'enquesta de població activa, l'EPA, que ha publicat ahir dijous l'Institut d'Estadística Espanyol, el nombre d'aturats s'ha elevat a fins als 104. 4.800 aturats a tota la demarcació, gairebé 20.000 més que en el mateix període de l'any anterior. D'aquesta manera, l'ocupació s'ha reduït fins a les 304.100 persones, 16.800 menys respecte al trimestre anterior i 18.700 menys que un any enrere. El conjunt de Catalunya, el 2012, s'ha tancat amb una taxa d'atur rècord del 23,94% i més de 885.000 persones sense feina. No és una bona notícia, com tampoc és una bona notícia la que acabem de conèixer fa pocs minuts i que incloem en aquesta edició de l'informatiu, tot i que segurament tindrem l'oportunitat d'ampliar en properes edicions. La notícia en qüestió la publica l'Agència Catalana de Notícies i ens parla de l'Ajuntament d'Alcanar, que hauria rebut la que pot ser l'ordre definitiva d'enderroc dels 32 habitatges de la urbanització Serramar amb la llicència urbanística anul·lada judicialment, segons, com diem, ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies. Després de rebutjar el recurs municipal amb retrets per l'intent de traslladar la responsabilitat a la promotora Turo PSL, la jutgessa del contenciós administratiu número 2 de Tarragona requereix al consistori canereu perquè executi de forma estricta la mesura en 2 mesos. A diferència de l'anterior resolució, clarifica que la restauració de la legalitat urbanística passa per la demolició de les obres efectuades a l'empara de la llicència anul·lada i adverteix que ja no hi ha cap recurs. També en aquest apartat de notícies més breus hem de continuar fent referència a les repercussions de la votació al Parlament català sobre la declaració de sobirania, la repercussió sobretot al Partit Socialista de Catalunya que està tenint a les Terres de l'Ebre. En aquest cas, l'alcalde de Flix i membre de l'executiva nacional del PSC, Marc Murt, també ha dit la seva, lamentant que amb el vot en contra dels socialistes a la declaració de sobirania, el grup parlamentari hagi incomplert el programa electoral del passat mes de novembre on es defensava el dret a decidir. Murt deixava clar que el partit ha perdut una oportunitat de sumar-se al bloc que havia de fer-ho i assegura que aquest posicionament no s'hauria de quedar aquí. L'escoltem.
Però el que sí que està clar és que entenc que, a més, el grup parlamentari nostre avui el que ha fet és no correspondre en allò que dèiem al nostre programa electoral, que, a més, és molt recent, és del mes de novembre, és del mes de novembre passat, on dèiem que estàvem pel dret a decidir. A més, s'ha fet amb un argument com era dir que Catalunya no és un subjecte jurídic, polític, sobirà. Si nosaltres, el PSC, estant nosaltres al govern de Catalunya i tenint la presidència, vam defensar i vam convocar el poble català en una manifestació amb el lema Som una nació. Si som una nació, som un subjecte polític, jurídic i sobirà.
Per a l'alcalde socialista de Flix, el vot en contra del PSC en la votació del passat dimarts no es correspon amb el parer d'una gran majoria de gent que està al partit i valorava el gest dels 5 diputats que van optar per no votar la declaració.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta nit i fins demà a mig matí, presència doncs, de més núvols, algunes nevades febles en el Pirineu Occidental, amb una cota neu per sobre dels 1.400 metres, i esperem que al llarg de dissabte les clarianes s'imposin amb vent de nord un altre cop a l'espera d'un nou front que arribaria a últimes hores de diumenge, que sembla més actiu. Per tant, acabarem aquest diumenge molt probablement amb cel més ennuvolat, amb pluges a la meitat oest que guanyarien més terreny de cara a la matinada de dilluns.
La previsió meteorològica posa gairebé ja el punt i final en aquest temps d'informació que cada dia i en aquesta hora poden escoltar la seva emissora municipal habitual. Desitjar-los i a l'hora d'acabar que tinguin una bona jornada i sobretot que puguin gaudir d'un bon cap de setmana. Recorden, tornarem a estar amb vostès en una propera edició de l'informatiu EMUTE el dilluns en aquesta emissora i a l'hora de costum.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Municipals de les Terres de l'Ebre.
Un para todos y todos para uno.
Treballant per a tu. Municipals de les Terres de l'Ebre. Nota la diferència.
Emute! emissores municipals de les Terres de l'Ebre.